Dijous amb aroma a dilluns i dia de sorteig, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ha arribat el dia, han passat mesos des que es va confirmar la fórmula del Playoff Express, setmanes des que es va comunicar formalment la classificació, 17 dies des del dia a partir del qual es faria el sorteig, aquell 8 de juny, i per tant segur que és de sobres conegut per tots vosaltres que avui el Sabadell quedarà aparellat o bé amb l'Atlético B, o bé amb el Bilbao Atlètic, o bé amb el Badajoz. 33,3 periòdic de possibilitats per cadascun d'ells. Tothom, qui més qui menys, ja haurà fet el seu pronòstic a hores d'ara, el que creu que tocarà, el que no vol que toqui i que, posats a triar el que li agradaria veure sí o sí davant dels quadres arlequinats, tothom, jo també, els jugadors segur que també, i els tècnics segur que qui més qui menys ha fet les seves càbales, encara que sigui de portes endins i sense voler fer públiques les seves intencions, no fos cas que després es girés tot en contra la preferència. Cada cop falta menys per la promoció, 23 dies, si no ens hem descomptat en aquesta voràgine d'anar traient-li fulls al calendari i tenir la sensació que no arriba mai aquest playoff etern. El més curt en quant a partits, només a partit únic, a un dia tot o res, però el més llarg en preparació, en mesos d'espera i en enrenous, polèmiques i incertesa, per què no dir-ho? L'última, saber si avui, que segur que es fa el sorteig, això ja està confirmat, si serà simplement el dia de conèixer el rival i prou, o si, per contra, la Federació Espanyola aprofitarà per comunicar ja el quadrant de partits de la primera ronda, el dia, hora i estadi. No hauria de ser tan complicat, però venint d'on venim, fa pinta que encara gràcies que sabrem ja el rival.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A l'altra banda del vidre, el Roger Benet. Comencem.
Comenta la recepció.
La prèvia d'aquest sorteig d'aquest vespre en directe aquí a Ràdio Sabadell a partir de 7:45 del vespre. José Manzanera, director esportiu del Sabadell, el tindrem també en els primers minuts de l'Hotel Suís. El paper dels tercers classificats dels últims anys del grup 3 al playoff de la Lliga del Sabadell. També el calendari de Primera Nacional d'handbol en clau Creu Alta Sabadell i també en clau Oar Gràcia. I el comiat del Natació Sabadell de Jordi Morales.
I fora de l'hotel?
Transcendental partit per l'Espanyol avui, si no vol quedar-se tallat en la lluita per mantenir-se a primera. Els pericos visiten a les 10 al Real Betis, ja sense Rubi, el conjunt andalús, i ho fan els pericos QS a 5 punts de la permanència, que la marca un Eibar que també juga avui. De fet, l'equip de Velardo ja sabrà quina distància es troba en començar el duel, ja que l'Eibar rep a 2-8 al València a Ipurua. Ahir el Madrid va recuperar el lideratge guanyant 2-0 al Mallorca en un partit històric pel debut de Luca Romero, mexicà però de nacionalitat argentina, jugador del Mallorca i el més jove en tota la història en debutar a primera divisió amb tot just 15 anys. El Liverpool pot ser avui campió de la Premier per primer cop. Els Reds no guanyen la Lliga anglesa des de fa 3 dècades, quan encara no s'anomenava així. Ahir l'equip de Jürgen Klopp va golejar 4-0 al Crystal Palace i si avui el City no guanya el camp del Chelsea, el Liverpool es proclamarà campió faltant encara 7 jornades. La distància actual és de 23 punts. I a la fase final de la Lliga CB de bàsquet, avui última jornada, Joventut Baskonia a 2-4, Unicaja Bilbao a 2-7 i Barcelona Tenerife a 2-10. Baskonia i Unicaja juguen el segon bitllet de les semifinals. Ahir a l'altre grup, patacada del Real Madrid, la segona, aquest cop davant del Morabanc Andorra, 91-75. Els blancs s'han complicat el passi, ja que ara són tercers per darrere del València i l'equip andorrà. Això sí, quàdruple d'empat entre el segon, el tercer, el quart i el cinquè a 2 victòries i 2 derrotes. Morabanc, Madrid, San Pablo Burgos i Herbalife Gran Canària. Demà l'última jornada de la Lligueta serà decisiva amb els madridistes jugant contra el CUE, el Zaragoza.
Han parlat en les últimes hores...
Abelardo, tècnic de l'Espanyol.
Sobre todo como hicimos los dos primeros partidos contra la Betis y Getafe y que intentar pues bueno, ir a por una victoria que para nosotros es muy importante. Sabemos que es un partido fundamental y trascendental y no nos queda otra que intentar ir a Sevilla por esos tres puntos.
I el sabadellenc Òscar García Junyent, entrenador del Celta de Vigo, després de guanyar a Noeta, un altre cop en porteria zero.
Tengo que ponerle un 10 a todos los jugadores, los que han jugado después en la segunda parte, los que estaban arriba en la grada, que estaban animando. Esto es un mérito de todos y estoy muy contento de ser el entrenador de este equipo, de estos jugadores.
I a les xarxes socials.
Fa lleig, però avui ens mirarem una miqueta al Malik i parlarem de l'anunci del sorteig del playoff que podreu viure aquí a Ràdio Sabadell en directe, com heu pogut veure en els últims dies, tant a Twitter com a Instagram. A partir de 2:00 de 8, programa especial per conèixer el primer rival del Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga croata, jornada 31, quan faltin 5 minuts per les 7, Istra contra Lokomotiva a l'estadi Aldo Drozina de Pula. Lokomotiva segon i lluita per Europa entre l'Istra és penúltim i vol eludir el descens.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex-waterpolista de l'Estalpul Natació Sabadell, Helena Lloret.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos el que estem fent des de les 10 del matí i fins l'hora del sorteig d'aquest vespre. Us llancem la pregunta al nostre Twitter. Quin voleu que sigui el rival del Sabadell a la primera ronda? Atlético B, Bilbao Athletic o Badajoz?
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Som-hi, entrem en matèria. La llista de possibles rivals del Sabadell la coneixeu segur. Atlético de Madrid B, Bilbao Atlético Badajoz. Aquest vespre el conjunt arlequinat sabrà ja el seu primer rival. Els play-off del calaix traurà un dels informes que ha preparat i enviarà directament a la paperera els altres dos. Serà a partir de les 8 del vespre a Puerto Banús, a Marbella, des de 2:15 de 8 en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Conversem en la prèvia d'aquest sorteig amb el director esportiu del Centre d'Esports, José Manzanera. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, Adri.
T'has llevat avui dient, José, això ja ho tenim, avui ja tenim rival i sortim de dubtes, o un dia normal com qualsevol altre?
Bueno, con la ilusión y con las ganas de saber ya quién va a ser el próximo rival y que al final hay muchas ganas de empezar a competir.
No sé si ens trauràs de dubtes o no, perquè portem tot el matí esbrinant si avui sabrem el rival i prou, o si sabrem dia, hora i estadi, que al final és... O potser ho sabem tot, o simplement sabem el rival, o que també pot ser que a aquesta hora no sabem encara el que sabrem.
Bueno, nosotros la información que tenemos es que lo que sabremos es el rival. Lo que sí que nos gustaría es tener la máxima información cuanto antes. Pero según tengo entendido, hoy lo que sabremos es contra quién competiremos en el playoff, en el primer partido.
Ni que sigui logísticament, no? Per saber quin dia, si és dissabte o diumenge, i fins i tot quin estadi.
Claro, porque al final hay distancias largas y previo a un partido es muy importante no estar mucho tiempo en el bus. Entonces, para nosotros es muy importante.
Et pregunto pels tres candidats, ni que sigui una pinzellada ràpida de cadascun, del grup 1, l'Atlético B, Germán Valera, Riquelme, Clemente, Toni Moya, Manu Sánchez, etc. Grans individualitats, jugadors que ja han estat a primera divisió. I l'estil, hem d'esperar, José, un rival semblant al seu primer equip?
Sí, es bastante similar, porque a pesar de ser un filial y de tener esas individualidades, compiten muy, muy bien. Y al final son jugadores que si ya de por sí un filial tiene ese talento, a la hora de competir, la verdad es que son un rival muy, muy, muy competitivo.
Del grup 2, el tercer classificat era el Bilbao Athletic. També podríem dir una llista de jugadors en dinàmica de primera divisió, com Ollán Sancet, com un ex-arlequinat com és Joaquín Ezquieta, Guruceta, que es va lesionar quan estava ja entrenant amb la primera plantilla, Vencedor i companyia. Potser la volen tenir, però tampoc renuncien a un joc vertical, no? Tampoc.
Son un equipo que la verdad es que domina muy bien varias facetas, y sobre todo al final siendo un Bilbao Athletic que ya de por sí suele sacar muchos jugadores el Athletic de su cantera, al final el nivel que suele tener en su segundo equipo es muy muy alto y este filial lo es.
Són dos filials, però són dos equips que tenen clares les seves idees, des del principi, i que si han de jugar, com dèiem, vertical, una mica més directa, tampoc fan lletjos.
Sí, totalmente. Al final, yo creo que los filiales, una de sus características en general es que si les dejas espacio y les dejas tiempo para pensar y situaciones a la contra, son un equipo que cuando la tienen sí que tienen mucha calidad, pero luego con campo son gente que es muy efectiva.
I del grup 4 no és un filial, encara que la mitjana d'edat també és al voltant dels 25-26 anys, el Badajoz, un equip que per pressupost, José, pica molt amunt, no? Ha fitxat pràcticament allò que ha volgut.
Totalmente, totalmente. Al final es un grande de la categoría que el año pasado hizo ya playoff, que quedó eliminado en la primera fase, pero que este año ha firmado muy muy bien y con individualidades y como equipo son un rival como los otros dos, que a diferencia de los otros dos no es un filial, pero que los tres son rivales muy muy difíciles de competir.
A veure si t'enganxo avui a contrapeu. Alguna preferència?
La preferència és saber-lo ja. El que sea de los tres. Pero tener esa información para intentar matizar más lo que ya de por sí estamos trabajando. Y sobre todo con muchas ganas y con mucha ilusión, como he dicho al principio.
Però si et faig elegir no et quedes amb un dels tres, no?
No he invertido tiempo en algo que no se puede controlar. Al final lo que se puede controlar es intentar analizar todos los equipos y tenerlos analizados al máximo, que sé muy bien que durante esta cuarentena el cuerpo técnico ha hecho una labor increíble.
Temps hi ha hagut i em diuen que pàgines de cada rival unes quantes, no?
Sí, porque al final el trabajo que hay detrás de todo esto, de todo este gran año, es muchísimo, pero por mucho trabajo que sigamos haciendo y que sigamos sacando, al final queremos más y queremos más y queremos más. Y sobre todo esta cuarentena, que sí que es verdad que ha sido muy difícil para todos, y con la incertidumbre de ya de por sí, de no playoffs y playoffs, se va a jugar más, se va a jugar menos, se va a acabar una cosa, va a empezar otra, pues al final con la ilusión de que en el momento en el que nos fuesen dando más información, estar preparados.
En quant a preferències, que dèiem ara, d'estadi, tu preferiries jugar en un terreny de joc en comptes d'un altre, si poguessis triar?
Bueno, yo creo que, sobre todo que por temperatura, para las fechas en las que estamos, lógicamente también va a depender mucho de la hora, quizás la zona de Málaga a nivel de temperatura, por la noche suele tener una temperatura más baja, pero al final todos los campos, los que han elegido son porque estarán muy muy bien, y sobre todo saberlo cuanto antes para el tema de gestionar esa logística.
Ha seguit també la tornada a la feina de l'equip, evidentment, des de fa setmanes has estat veient les sessions de l'equip. Com el veus? Com veus a l'equip ara?
Bueno, ya no es la tornada del equip, sino que también es una situación en la que los veías en la cuarentena, hablabas con ellos, compartías con ellos, y todos tienen unas ganas increíbles, todos se han cuidado muchísimo, y lógicamente no me estoy perdiendo ningún entrenamiento porque al final también a mí una de las cosas que más me llena de mi trabajo es ver el día a día del equipo, de cómo va evolucionando, y la verdad es que se está haciendo un gran trabajo y hemos vuelto muy muy bien.
Per cert, està previst jugar algun amistós abans d'anar cap allà contra algun equip de tercera divisió que hagi de jugar, per exemple, el playoff, o això no està dins dels plans?
Sí que hemos hablado un poco entre todos los que estamos en estos playoffs, tanto de tercera como de segunda B, pero sin matizar nada, esperando un poco para hacer la consulta a la federación. Y a partir de ahí, si nos lo permiten, pues yo creo que sería ideal. Sí que es verdad que en primera división y en segunda no han dejado, pero por las fechas en las que estamos, yo creo que sí que estamos en la nueva normalidad. Yo creo que sí que puede haber alguna opción, pero estamos pendientes de hacer esa consulta.
I acabo. El sorteig d'aquest vespre, José Manzanera, on el viurà?
Pues estábamos hablando aquí en el estadio y yo lo voy a ver en el estadio. Con Bruno, con Albert, con la gente de las oficinas y al final es lo que te digo, con muchísimas ganas ya y afrontándolo todo esto con una ilusión increíble.
Doncs fem una cosa, us molestem després, durant el directe de Ràdio Sabadell, que farem aquest programa especial per saber quin és el primer rival del centre d'esports, i quan sapiguem rival, comentem una mica la jugada. José Manzanera, director esportiu del Sabadell, anem parlant, una abraçada.
Una abraçada, Adri. Bona tarda. Adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Segons per sobre d'un quart de tres de la tarda. José Manzanera, el director esportiu del Sabadell, en la prèvia d'aquest play-off, d'aquest sorteig que viurem aquest vespre aquí a Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda. Ara sí, Sergi Garcés, bona tarda.
Tarda?
A la tercera,
anem, vinga, a provar-ho.
Roger Benet, anem a donar-li el botonet. Sergi Garcés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La cosa promet, per avui.
Vols que canviï directament de micròfon?
Ens espera un gran programa especial i ja està escalfant,
Anava a fer la broma, que avui havíem fet allò, la paradeta aquí ja l'havíem muntat i ja no la desmuntàvem, però veient com està Roger Benet de fi, millor que
fora bo muntar-la.
Anem a desmuntar tot i comencem de zero un altre cop. Va, no passa res.
Què t'ha semblat, José Manzanera, el director esportiu del Sabadell?
Bé, amb el discurs que toca en aquestes hores prèvies. A veure, també és cert que és un sorteig al final tan marcat, tan allò que es diu a vegades tan teledirigit, amb tantes premisses base, que al final tot es resumeix en que et poden tocar tres equips i poca cosa més, perquè a sobre, com m'estaves apuntant, no? El que tots desitgem, més enllà de saber el rival, que és la gran notícia, potser és anar una mica més enllà, saber dia, saber si el Sabadell debutarà dissabte 18 o diumenge 19, saber fins i tot horari oficial, que encara tots especulem o ens movem entre les 8 i les 10 de la nit que es poden jugar aquests partits. Sembla que cap a les 9 seria l'horari escollit, però tampoc ho sabem del cert, i sobretot per la part que ara toca, ja que el sistema és tan innovador com que hi ha aquestes 5 seus, descartant la Rosaleda pel que sembla, que per la informació amb la qual també treballem, tot apunta que es quedarà com a seu d'una de les dues finals del diumenge 26. Home, estaria molt bé que avui sapiguéssim que, a banda de que ens toqués aquest o l'altre, saber que jugarem dissabte i que jugarem a Marbella, o que jugarem al Ciudad de Màlaga, o que jugarem al Nuevo Vivero, saber... saber alguna coseta més, no?, de com va aquesta història.
Repassem una miqueta el sistema de competició, ara que ho deies, que ho hem fet moltes vegades, però avui que és el dia del sorteig, ni que sigui per acabar de sortir de dubtes pel que vagi encara una mica perdut. Els primers, entre ells, i d'aquí, qui guanyi l'eliminatòria puja directe a segona divisió. És a dir, Balears, Logroñés, Castellón i Cartagena, duel directe.
Que és, teòricament, la primera de les coses que se sortejarà. El duel de primers classificats. Allò, per ordre cronològic de com anirà el sorteig.
D'aquests quatre, Atlètic Balears, Logroñés, Castellón o Cartagena, dos ascendeixen directament, els dos que perdin cauran a la repesca de les semifinals de l'altra via del quadre. Més coses, segons contra quarts, és a dir, Ibiza, Cultural Leonesa, Barcelona B i Marbella contra Penya Deportiva, Valladolid, Promeses, Cornellà o Yeclano, amb una única premissa indispensable, que és que no es poden creuar entre equips del mateix grup. És a dir, no pot haver-hi ni un Barça B Cornellà, ni un Ibiza Penya Deportiva, ni un Marbella Yeclano, ni tampoc un Valladolid Promeses Cultural. No hi poden haver derbis en aquest sentit. I el que quedaria són els dos aparellaments entre tercers classificats, que evidentment cadascun d'un grup diferent, aquesta premissa ja no s'ha de complir en aquesta ronda, simplement és sorteig pur, i per tant hi ha un terç de possibilitats que al Sabadell li toqui o al Bilbao Atlètic o l'Atlético Madrid B o al Badajoz.
Correcte, i a més seria la tercera part del sorteig, és a dir, per aquells arlequinats que estan...
Anirem al final de tot, no?
Sí, per aquells que estiguin avui pendents del sorteig, que sàpiguen que som els últims en sortir al bombo. L'últim bombo és el de la Copa de Tercers, és l'última que entrarà en escena dintre d'aquest show, que ens diuen que serà show, per tant, atenta la companyia, que ens hi posarem a dos quarts de vuit.
M'estàs dient que tot no tindrem, les 8, que no tindrem horari, dia i estadi, però que a sobre ens haurem de menjar un show previ.
Es veu que el sorteig no serà precisament rapidet. pel que apuntaven, la possibilitat és que no sigui allò d'arribar, vinga, va, parlem qui són els classificats, sinó que hi ha algun vídeo, o bé, una mica tot
anem,
això...
Anem
que...
preparant el sopar per aquesta nit,
llavors. Doncs, per aquí van una mica els trets, jo què sé, al final se'n pot fer un pèl llarga, fins i tot la prèvia, vés a saber, perquè a més, com diem, som els últims en entrar en el bombo, per tant, esperant al centre d'esport Sabadell fins a ben entrada la vespre-nit ja.
Recordem que un cop surtin les primeres boles de tercers, encara que no sigui la del Sabadell, ja serien faves comptades, perquè si, per exemple, surt Marbella Atlético Madrid B, ja sabem que el que queda, que és el Bilbao Atlético, és el rival del Sabadell.
Sí, si surt Marbella Atlético Madrid B, tenim un problema. Però bé, si, Badajoz Atlético Madrid B...
Perdó, sí, Badajoz, correcte, correcte, correcte. Correcte.
Però bé, sí, sí.
Marbella la seu, entendido, sí, correcte. Correcte. Badajoz Atlético B, correcte.
Correcte. A més, aquesta vegada no has d'estar pendent ni, com dius, ni del partit d'anada ni de tornada, que potser seria l'altra part emocionant en un sorteig normal fins aquest
sí,
any.
Sí, perquè sent tercers, a més, això se sortejaria
correcte,
també.
Correcte, com en el cas de campions, o en el cas del grup 1, doncs, perdó, dels primers de grup, aquí dependria una mica de si et toca a casa o et toca fora, però avui no hi ha ni aquest neguit, ni aquest dubte. Per tant, si el Sabadell no és una de les dues primeres boles, ja no cal tampoc esperar gaire més, ja donem per fet que ja coneixem el rival del centre d'esport Sabadell.
La pregunta del milió, que hem respost unes quantes vegades i que, tot i així, a vegades continua plovent encara. Avui se sorteja tot el quadre sencer? No.
Impossible.
Impossible. Per què?
Home, impossible perquè, depenent de com siguin els resultats d'aquesta primera ronda, les directrius del sorteig varien molt. El que hem dit en alguna vegada, no és el mateix que passin els 4 quarts a que passin els 4 segons o que passin 2 i 2. Perquè ens entenguem. Per tant, com això pot fer variar que et puguis enfrontar a uns o a uns altres, avui és impossible sortejar tot el quadre de competició. Què significa això, Adri? Doncs que segurament, i m'avanço, el dilluns 20, després de que es coneguin els resultats tant del dissabte com del diumenge, segurament, un cop tots estiguem a Marbella, el dilluns 20 ens podem trobar amb que hi ha un altre cop un sorteig, en aquest cas per determinar si és que queda algun dels dubtes.
Això t'anava a dir, que aquell sí que és teledirigit, no lo següent, sí. Perquè al final són faves comptades que passen dos tercers segurs i dos primers que cauen de la repesca. L'únic dubte és el que deies, quants quarts o quants segons accedeixen a la segona ronda. En funció d'això, és que sempre serà la classificació el que preval, és a dir, si hi ha dos quarts, llavors no hi ha més història, perquè serien dos quarts contra dos primers i dos tercers contra dos segons, i l'únic que primaria aquí és que no toqui el del teu grup, ja està. Que només hi ha un, llavors seria el quart sí o sí contra un primer, i un dels dos tercers contra l'altre primer. I aquí sí que ja podria entrar una mica el factor atzar. Però no es pot fer un quadre definitiu, ni es pot fer allò dels Mundials o les Eurocopes, de dir, si passes et tocarà en aquest estadi aquest dia, aquesta hora, perquè és impossible, no sabràs del tot cert si és contra un rival o si és contra un altre. I una incertesa més que, en certa manera, el José Manzanera ja la responia ara, no? A hores d'ara sabem que hi haurà rival, però no tenim massa clar i tenim gairebé coll avall que no tindrem ni estadi, ni dia, ni hora confirmat encara.
Sí, 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 el que estàvem dient, no? Sembla que tot apunta que aquesta informació no es donarà avui, per tant, avui, com comentaves tu a l'entrada del programa, no? Amb prou feines i gràcies podem donar-nos per satisfets que sabrem el rival i sabrem que el Sabadell o s'enfronta al filial de l'Atlético o s'enfronta al filial de l'Atlético Club o s'enfronta al Club Deportivo Badajoz, per tant, sembla, tot apunta, perquè insisteixo sempre en aquest apunt, perquè després hi ha gent que et diu, home, si veu dir, sí, sempre que es parla de la Federació Espanyola de Futbol,
que
tot s'ha de
sorpreses.
Posar en quarantena fins a ultimíssima hora. A hores d'ara, quan gairebé estem a punt d'arribar al punt de dos quarts de tres de la tarda, la idea amb la qual es treballa des de la Federació és que en el sorteig només coneixerem el rival, ni el dia, ni l'hora, ni la seu. Per tant, quedarà per noves entregues d'aquest serial. Dies queden per endavant, tot s'ha de dir també, una altra cosa no, però dies tenim sembla que això no ho coneixerem fins més endavant. Per què? No ho facis dir, perquè no li trobo cap lògica al per què. Però...
No, de fet, és completament il·lògic, perquè equips que han de venir, com el cas del Sabadell, de més de 1.000 quilòmetres de distància, coses com a on jugaran i quin dia, doncs estaria bé de saber-ho per poder planificar amb temps l'arribada a terres andaluses. De fet, la mateixa federació, fonts federatives, que es diuen en aquests casos, fa setmanes havien dit que la idea era quadrar-ho tot perquè el sorteig es fes, encara que fos més tard, allò que vam dir moltes vegades, a partir del dia 8, però ja amb seus que estan confirmades i podent ja quadrar que aquest partit es jugarà aquí i aquest allà. Això, fonts federatives. És cert que per diferents vies en les últimes hores, totes elles han fet marxa enrere i el que diuen és el que deies tu ara, que de moment no es té la previsió de fer el dia, hora i lloc.
Veurem. A partir de les 8 d'aquest vespre veurem si això és un canvi radical i és la carta sorpresa que s'ha guardat l'organització per mai millor dit, i valgui la redundància, per sorprendre'ns a tots plegats i que ens trobem que amb un sol viatge sabem tot plegat, no?
Avui la COPE, per cert, ha dit que sense públic a primera divisió d'aquí a final de temporada, per tant, se n'havia parlat i molt del tema que a finals de juny, avui és 25, ja poguéssim veure en alguns estadis, potser un 10, un 20, un 30% de l'aforament. Si recordes, des del primer dia a les Illes Canàries, el president de la Unió Deportiva Les Palmes ho va intentar ja de sèrie, va ser una mica el pioner en aquest sentit. Doncs, segons comenten els companys de la COPE, primera divisió fins al setembre, que serà el 30% l'aforament als estadis, no hi haurà públic, que de fet hi havia renous de tot tipus, com per exemple equips com el Madrid o com el Levante, fins i tot, perquè el Madrid al final és Valdebebas. En el cas del Levante, han marxat a 150 quilòmetres, estan jugant a casa a la Nucía perquè tenen en obres el Ciutat de València, sabent que s'havia de jugar sense públic tota la Lliga. Vaig molt més enllà, perquè això no té res a veure amb el que estàvem parlant ara. Però si a primera divisió no hi ha públic, la lògica diu que a segona B tampoc, i ahir la Real Federació Espanyola de Futbol ja va emetre un comunicat que deia que per molt que depengués de la Junta d'Andalusia, el play-off seria a porta tancada, seria sense públic.
Sé que ara, si em permets, fastiguejaré a molts aficionats o alguns aficionats del Sabadell que potser s'estaven fent la il·lusió de viatjar. No entraré si és el més lògic o no, però sí que entraré a dir que és el més just. Sobretot perquè tot això, tot aquest sistema, s'ha organitzat precisament amb estadis neutrals, amb seu neutral i seu única i tot plegat, partint de la base que no podria entrar l'afició i que, per tant, no afectaria ni beneficiaria a ningú en concret. Dit això, ara mateix canviar el sistema sobre la marxa amb el que hem dit en dies anteriors. Estaries donant avantatge no només a l'afició del Marbella, que evidentment jugarà a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres o 40 quilòmetres en el pitjor dels casos de casa seva, sinó fins i tot a aficions properes o més properes que la del Sabadell, com pot ser la del mateix un dels possibles rivals, com és Badajoz o Cartagena, que sí, que estan lluny, però que evidentment no són els 1.000 quilòmetres que hi ha entre Sabadell
hores, no són 10.
I Marbella, o més Algeciras.
Avui seguim a tot això el camí cap al play-off aquí a Ràdio Sabadell, 8a entrega. Avui ens fixem en el paper dels tercers classificats del nostre grup, del grup 3 de segona B. Ja sabem que en total han pujat 5 tercers, 5 de 44 en el format actual de competició. És cert que des que està instaurat aquest format potser hauríem de parlar de 22 i no de 44, perquè evidentment la meitat ja pugen directes a les eliminatòries de campions. Per tant, 22 són els campions que pugen directes, els altres 22, de 22, només 5 sent tercers han aconseguit pujar. Avui ens fixem en concret en el paper que han fet els tercers del grup 3 en aquests 11 play-off que portem disputats amb aquesta fórmula. És, com aquestes últimes jornades, un reportatge del Pau Vituri amb la veu de la Núria García.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Tornant a agafar la temporada 2008-2009 com a punt de partida, l'any que es va introduir l'eliminatòria de campions, Només dos tercers del grup 3 han pujat a segona divisió. Com ja vam explicar la setmana passada, el primer va ser l'Alcoyano, l'any de l'ascens a Ipurua, carregant-se el Real Madrid Castilla amb l'anada al Bernabéu, l'Eibar, que acabava de ser eliminat a mans del Sabadell, i el Lugo. El segon i últim equip fins al moment va ser l'Elche fa dues temporades, plena de victòries contra el Real Murcia i l'Sporting B per acabar ascendint contra el Villarreal B a la tercera i definitiva ronda. La tònica principal és que els tercers del grup 3 caiguin a les primeres de canvi. 5 dels 11 equips d'aquesta mostra han patit aquest ràpid desenllaç. El Sant Andreu contra l'Alcorcón, el desaparegut Huracán contra el Lucena, el Levante B contra el Bilbao Atlètic, el Reus contra el Racing de Ferrol i el Villarreal B contra el Melilla el curs passat. Sorprèn, en canvi, que només un conjunt hagi caigut a la segona ronda. Va ser el Lleida Esportiu de Toni Saligrat ara fa 6 anys. El Leganés, butxí a la pròrroga dels de la terra ferma, no han tornat a trepitjar la categoria de bronze des de llavors. I per últim trobem 3 tercers que es van quedar a les portes de l'ascens a segona divisió. El més recent va ser el València Mestalla, ara fa 3 temporades, amb l'ara jugador del Sabadell, Grego Sierra, a les seves files. Després d'eliminar el Celta B i el Real Murcia, el filial xef va topar amb l'Albacete i un solitari gol en tota l'eliminatòria del sabadellenc Eloi Gila. Un any enrere, qui es va quedar amb la mel als llavis va ser l'Hèrcules. 1-0 al Carranza contra el Cádiz i 0-1 al Rico Pérez, després d'haver deixat pel camí el Tudelano i el Toledo. I el cas, sens dubte, més cruel és el de l'Ontinyent, ara fa tot just 10 anys i 5 dies. En aquella ocasió, l'equip de la Vall d'Albaida es va plantar l'última ronda havent eliminat el Guadalajara i l'Eibar. Després de l'1-1 de l'anada al Clariano, els homes de Toni Aparicio van marxar al descans de Santo Domingo amb un 0-2 favorable contra l'Alcorcón. L'equip d'Anquela, que aquella temporada havia protagonitzat el famós Alcorconazo contra el Real Madrid, va remuntar amb 3 gols en el segon temps, el tercer amb el temps ja complert i encara molt protestat avui dia pels seguidors d'un club ja desaparegut. 11 tercers del grup 3, 2 ascensos, 3 equips que es van quedar a tocar de la glòria, un a mig camí i 5 eliminats a les primeres de canvi. D'aquí a un mes sabrem quin lloc ocupa el Sabadell en aquesta llista.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
11 tercers classificats del grup 3, 5 dels quals han arribat a l'última ronda, que té molt mèrit, pràcticament la meitat. 2 han acabat pujant, 2 de la zona d'Alacant, Elche i Alcoyano, però 5 han caigut a la primera de canvi. Per tant, sembla que els tercers del grup 3 estan gairebé marcats a foc, que o cauen a la primera o arriben lluny, Sergi.
Bé, això és el que diuen les estadístiques. Poc més a afegir-hi en aquest sentit, perquè els números que algú dirà, números són, i s'han de tenir en compte molt relativament, demostren això, que o caus a la primera, o si no caus a la primera, sembla que planteges arribar fins a la tercera. Després és cert que d'aquests que arriben a la tercera, doncs, home, aquest 40-60 o 35-65...
Sí, 40-60, just.
Entre els que han arribat al final a la glòria i els que s'han quedat al camí amb la mel als llavis, amb algun cas dramàtic, com ara escoltàvem aquest últim del desaparegut Ontinyent.
És que hi ha hagut eliminatòries mítiques, eh? Ara que escoltàvem Huracán, Ontinyent, són d'aquells partits que se't queden una mica, fins i tot l'Elche, que va pujar contra el Villarreal B, que és un cas que no acostuma a donar-se molt, el tema de jugar entre clubs del mateix grup, mm-hmm. O sigui, que hi ha hagut eliminatòries d'aquestes que es recorden després.
Sí, 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 per això diem, bé, tant de bo el Sabadell, com en el pitjor dels casos, tant de bo que sigui d'aquests 5 que arriben a tenir allò a 90 minuts, perquè a més aquesta vegada serà a 90 minuts de la glòria, i home, posats a fer, per què no? A que sigui un dels que trenqui aquesta igualtat, per dir-ho així, dels 5-1-5, dels que arriben a la primera, dels que cauen a la primera, dels que cauen a la segona o dels que arriben a la tercera, i que equipari també aquest 2-3 entre els que han pujat només i han perdut en aquesta final, que la cosa s'iguali amb un 50-50.
12 tercers classificats del grup 3, només 2 han ascendit, però giro l'argument. Només hi ha hagut 5 tercers que han pujat a tota la segona B amb aquest format, 2 dels quals, un percentatge força elevat, del grup 3. Per tant, hi ha algunes estadístiques també a les quals aferrar-nos. Sergi Garcés, ens retrobem al vespre. Marxo preocupat amb el comentari que he escoltat al control de so mentre estava sonant el reportatge. Roger Benet encara no sap com funciona el format de competició. Espero que l'audiència estigui una mica més atenta.
De tenir perquè... una altra ràdio. Mentre fem el programa, ell posa una altra ràdio, estic convençut, perquè si no acaba... és impossible.
Sí, per la gent que està a casa i que diu de què parlen aquests, ens ha preguntat per via interna que com era de curiós el tema que només ens podia tocar un tercer classificat. Aquest és el nostre Roger Benet.
Aquest és el nivell.
Sí, sí, geni figura, que diria aquell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins a després.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm. És hora d'aixecar les persianes entre tots. Publicitat @radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, segona meitat del programa d'avui, d'aquest 25 de juny del 2020. El calendari de la Primera Nacional d'handbol es va sortejar ahir, dia de Sant Joan, que a Madrid no és festiu. L'OAR, gràcies a Sabadell, i el Creu Alta Sabadell Handbol ja coneixen els seus primers rivals i els ordres de partits. Els arlequinats s'estrenaran a la categoria després de l'ascens d'aquesta campanya, jugant a la pista del filial del Granollers, mentre els verdiblancs jugaran la primera jornada a casa contra el Sant Esteve a Palautordera. El derbi arribarà ben aviat, el 18 d'octubre, a la jornada 3, a Gràcia, i el 21 de febrer, a la jornada 18, la tercera de la segona volta, a Cal Balsac. La Lliga acabarà amb l'OAR a casa contra el Mataró i amb el Creu Alta Sabadell a la pista del Banyoles. En total, 30 jornades que aniran del 4 d'octubre al 23 de maig. Saludem l'Eloi Vila, jugador, vicepresident i també director esportiu del conjunt arlequinat. Eloi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
I també el Gerard Gomis, l'entrenador de l'OAR Gràcia Sabadell. Gerard, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Comencem per tu, Eloi. L'objectiu, m'imagino, que serà la consolidació en aquesta categoria. Què et sembla el calendari?
Sí, sí, bueno, l'objectiu és la consolidació i el calendari, doncs, a veure, molt bé, a veure, no. Nosaltres tampoc teníem masses expectatives de preferir alguns equips abans que uns altres i, a veure... molt contents per com hem pogut afrontar la temporada i ara els partits ja aniran decidint a mesura que vagi avançant la Lliga.
Suposo que després de molt temps pendents de la Lliga Catalana, el simple fet de ser-hi en el calendari de Nacional ja porta un plus, no?, d'il·lusió.
Home, sí, sí. Sempre diuen que els equips que pugen porten un plus d'il·lusió en els partits i esperem que en aquest cas sigui així també.
L'estrena a la pista del Granollers B, per començar, no està gens malament, no?
No, no està gens malament. És un partit complicat, un molt bon equip, amb la cantera del Granollers, que tots sabem que treballen de forma excel·lent, i amb gent amb progressió i amb aspiracions per poder arribar al primer equip. O sigui que no són gent que simplement estiguin allà per estar, sinó que, a més a més, volen encara acabar el primer equip del Granollers, que està jugant a la Sobal.
I el primer partit a casa, jornada 2, Sant Joan d'Espí, t'agrada o t'era igual?
Mira, m'agrada perquè l'entrenador del Sant Joan d'Espí és el David Lupus, que és el que ha estat el seleccionador català juvenil les darreres 3 temporades. Jo he estat el seu segon amb la selecció catalana. I em fa il·lusió que el primer partit a nacional després de 46 anys doncs sigui contra un bon amic. Ja ho vam parlar, i que sí que em fa bastant d'il·lusió que ha sigut el Sant Joan d'Espí.
Anem cronològicament, per tant, vaig també amb el tram inicial de calendari de l'OAR Gràcia. Gerard, comenceu amb el Sant Esteve de Palautordera de l'Arnau Xerta i comenceu a casa. T'agrada per rival o fins i tot per factor pista, o preferiria jugar fora o contra un altre rival?
Abans de res, m'agradaria també felicitar a l'entitat del Creu Alta per l'ascens, i a l'Eloi de forma personal, perquè realment van fer una temporada molt xula l'any passat i es mereixen al 100% l'ascens que han rebut, i espero que competiran, i competiran molt, perquè els conec a pràcticament tots i sé que competiran moltíssim al llarg de les 30 jornades. I pel que fa al que em comentes, sí que és cert que és un partit xulo, no? El tenim el primer retrobament de l'any, en aquest cas amb l'Arnau, i és un partit que, si a mi em fas triar, prefereixo jugar-lo a casa en primera jornada, perquè Sant Esteve Palautordera tenen una afició molt potent, és una pista que sempre és molt complicada, que sempre ens ha costat molt treure les castanyes del foc allà, i en la situació de renovació que ens trobem nosaltres també, trobo que poder començar a casa és un punt molt important.
Després anireu a una pista complicadota normalment, o de les històriques, com és la Roca, i de seguida us ve el derbi, que ara el comentarem, i també donaré torn de rèplica a l'Eloi amb aquesta felicitació, però clar, en clau OAR Gràcia no és un inici d'aquells de contrarrivals que han estat a la part alta els últims anys sempre, etc, però fàcil tampoc és, no, Gerard?
No és senzill. De fet, si ens posem a mirar el calendari, que ja el tenim mirat de dalt a baix, tenim la sort i la desgràcia que a priori, per com han quedat les plantilles, no tenim allò que diguis 3-4 jornades seguides contra els 3 o 4 que han d'estar dalt sí o sí, que és una cosa amb la que sí que ens vam trobar l'any passat, que havíem tingut 5 o 6 partits contra els 5 o 6 primers, les 5 primeres jornades, i allò realment partia molt al calendari, i això doncs també el poder anar intercalant partits amb gent que ha d'estar a dalt de tot, i després partits que a priori han de ser més disputats, doncs això jo crec que és un punt positiu, el que passa que no et permet baixar-te del burro en cap moment, això està clar. I tenim la primera jornada a Sant Esteve Palautordera, un equip que l'any passat ja va demostrar que podia fer les coses molt ben fetes i que, a més, s'ha pogut reforçar molt bé. Després anem a la pista de la Roca, que sempre és una pista incòmoda, i amb un equip molt jove, molt del nostre perfil. I acte seguit rebem el Creu Alta, que, com bé comentàveu abans, l'ímpetu dels que acaben de pujar pot ser i serà un factor molt important a tenir en compte. I després anem a la pista de la nostra bèstia negra d'aquest any, com és el Banyoles. Així que bueno, si més no, un principi de temporada divertit.
Inici divertit, a la tercera jornada de derbi, Eloi, ho dèiem ara, només arrencar pràcticament, el segon desplaçament vostre serà a Gràcia, la primera volta serà al pavelló de l'OAR, a la segona a la Creu Alta. Partits d'aquells, Eloi, que no cal pràcticament ni motivar-se, no? Que ja ve de sèrie la motivació.
Home, sí, un derbi sempre ve de jugar-lo, i a més després de tants anys no poder-ne jugar al més alt nivell, perquè feia molts anys que l'Oar Gràcia militava a la primera nacional, però, com hem comentat, el primer equip del Sabadell, des de que fa 46 anys van baixar de la màxima categoria per no poder formar equip, doncs no s'havia competit més a competicions d'àmbit nacional, d'àmbit estatal. I sí, no fa falta motivació extra, perquè és un derbi sabadellenc que sempre ve de gust disputar-lo.
Gerard, heu tingut molts derbis comarcals últimament, la Salle Montcada, Sant Cugat, especialment, evidentment, el del Sant Quirze. On situaríem un Creu Alta Sabadell Oar? Com el Sant Quirze, més encara, suposo que més que la resta?
Jo crec que és diferent. Al final és diferent, perquè la rivalitat que potser hi ha hagut amb Sant Quirze no és la mateixa que hi ha hagut amb Creu Alta, justament per això que comentava l'Eloi. Fa molt temps que no ens trobem en un partit oficial i, de fet, feia molt temps que no es jugava un partit entre les dues entitats, i va ser l'any passat que vam dir, ostres, no pot ser, estem aquí al costat, intentem tornar a fer amistosos, intentem tornar a poder aprofitar-nos uns dels altres per proximitat, i vam rescatar els amistosos que jugaven feia molts anys, la temporada passada, durant la pretemporada. I mira, un any després, un any i quatre setmanes després, tindrem el segon derbi.
Va ser gairebé premonitori, llavors.
Sí, bueno, mira, d'aquestes coses estava clar que el Creu Alta havia de ser un any més un dels equips que estigués a dalt de tot de Lliga Catalana. Ja feia anys que venien treballant molt bé i crec que al final, tard o d'hora, havia d'arribar a l'ascens. I si no hagués estat aquest any pel que fos, hagués estat l'any que ve seguríssim. Així que bé, divertit i amb ganes, amb moltes ganes del derbi, un derbi sa, derbi molt sa, crec jo.
Acabo preguntant pel tram final de calendari, remato el tema Creu Alta Sabadell, serà Banyoles, rival amb el qual, Eloi, us heu creuat recentment, pista on heu jugat fins i tot unes semifinals de Copa Catalunya, tiro ara de memòria, plaça coneguda, no?, per tant, per acabar.
Sí, plaça coneguda. A més, acabem amb l'últim desplaçament fora de la província de Barcelona. També per ser l'últim pot ser que estiguin moltes coses decidides o que estiguin precisament per decidir. Banyoles, precisament, en teoria i a priori, ha de ser un dels equips amb els que ens juguem a tot el tema de la permanència. I clar, nosaltres abans de Banyoles, si no m'equivoco, perquè tu dic a la memòria, tenim a Sant Cugat, que és un dels equips que ha d'estar a la part alta. I potser doncs, afrontes les dues o tres últimes jornades pendents de poder treure els dos últims punts al camp de Banyoles. És un camp on l'afició apreta molt. És veritat que han fet canvi d'entrenador i han tingut algunes baixes. No sé si han pogut acabar de reforçar. Però bueno, les pistes de Girona tots sabem que són complicades, sempre.
Sempre, sempre. Són pistes calentes en aquest sentit i amb tradició també. Eloi, si et sembla, acabo amb el Gerard Gomis. T'acomiado a tu de mentres. Gràcies, Eloi Vila. Que, per cert, em deien ara que en el seu dia va jugar a tenis taula, no, també?
Sí, senyor.
Va jugar al Falcons
quan... És que va haver-hi un any que jugava als Falcons de Sabadell Tenis Taula, al Club Natació de Sabadell de Voleibol i a l'Oar Gràcia d'handbol quan era molt petit. O sigui,
ja t'aclaraves?
Bueno, anava d'un entrenament a l'altre en bicicleta, no parava quiet, i a més amb l'Oar jo era infantil i jugava amb els infantils i amb els cadets. O sigui, entrenava cada dia a l'Oar i després feia 3 dies al Club Natació i 2 dies a Falcons.
Quin animalada,
sí, tu. Sí, no, doncs... bueno, sempre m'ha agradat i tal. I abans d'acomiadar-me, deixa'm que agraeixi les felicitacions que ha donat el Gerard, que ja les van fer extensives per les xarxes socials en el seu moment i que acceptem de bon grat des del Creu Alta Sabadell, i que tenim moltes ganes de trobar-nos a les pistes, i que una abraçada ben forta pel Gerard, perquè ens coneixem molt, inclús vam estudiar els dos a Lleida a la mateixa carrera, i que espero trobar-me per fer-li una abraçada, si és que els protocols ho permeten. Sí.
Anava a dir això, que a veure si, si a la jornada 3 de la Lliga, com veieu, l'ambient serà sa perquè es nota, però a veure si podem o no podem fer abraçades per aquell moment. Eloi Vila, cuida't molt, una abraçada.
Un abraçada per vosaltres també. Adéu, que vagi bé.
I Gerard, que estàvem en el tram final de calendari, et pregunto tu pel de l'OAR Gràcia. En aquest cas, clar, és que és un final de temporada que ho comentàvem, no? Teniu un altre derbi a Terrassa en l'últim viatge que tindreu i després us ve el Mataró, que no és tampoc un equip senzill històricament.
No. A més, al final tornes a tenir, no?, un altre recent ascendit que ja haurà viscut 28 jornades, a veure com està la Lliga aleshores, que realment pot estar de moltes maneres, i potser és un partit que té o no té transcendència vital. Al final poden passar moltes coses, no? Pot ser que sigui un derbi ultra descafeïnat i que sigui d'aquests d'anar a jugar, a marxar i com si no hagués passat res, o potser algú dels dos s'està jugant alguna cosa important. I després l'última jornada contra el Mataró a casa. Jo amb Mataró, a més, hi tinc molt bons amics de quan jugava, d'aquestes històries que et van deixar en l'embol, i poder acabar a casa contra ells aquest any, que esperem que sigui un any normal i no hi hagi històries estranyes de més virus, doncs la veritat és que content. Amb aquest final, Montcada, Terrassa, Mataró, Montcada a casa, anar a Terrassa i rebre Mataró, la veritat és que bueno, que jo crec que és un bon final de Lliga.
I per últim, en el vostre cas, evidentment no és la primera temporada ni molt menys, com el del Creu Alta Sabadell en vol, però sí que la plantilla, com deies abans, està patint una renovació important. També és veritat que, per contra, alguns dels jugadors que heu tancat ja havien estat al Gràcia, per tant ja coneixen la casa. Com afronteu aquest nou any? Amb quina idea? Incertesa per ser nou equip, tranquil·litat perquè molts d'ells coneixen ja l'equip i els seus companys?
No, l'afrontem amb moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes. Al final, els jugadors que han decidit separar els seus camins de la nostra entitat són jugadors que han estat donant el 1000% a casa nostra, jugadors als quals els estem agraïdíssims tota la feina que han fet dins del projecte i fora del projecte, no?, del que es diu de dins i fora de la pista. I bueno, al final, doncs, en el cas d'aquells que han marxat a jugar a plata, doncs és un pas més a les seves vides professionals. I després, doncs, el cas de l'Arnau, el Massal, que per una qüestió de proximitat és normal, l'Arnau al final viu a Sant Antoni a Vilamajor i cada dia havia de fer entre 40 i 50 minuts per venir a entrenar, i després de 4 anys fent-ho, doncs ha decidit també poder tornar a estar a casa, estar més tranquil, centrar-se en la seva vida professional. I bueno, estem infinitament agraïts de tots ells, no? I després, doncs, nosaltres ens hem quedat els de casa, però hi ha moltíssim nivell. Sí que és cert que ara mateix amb tots els que s'han quedat, que són de la casa, 10, 11, els que han pujat del segon equip, que és gent que també ens ha estat donant un cop de mà molt gran al llarg de tota la temporada i s'han guanyat a sang al poder pujar al primer equip, com és el cas de l'Enric Parera, el Jaume, el Lluís Marrugat i el Joan León. I després les tres incorporacions que portem de fora, una d'elles el Carles Bonàs, gran conegut de la casa, una altra d'elles Sergi Laliga, que bàsicament tota la seva infància esportiva l'ha viscut al carrer Bocaccio, i bueno, que després d'aquesta aventura fora de casa torna a casa. I per últim, el Lugo Pierre, un jugador francès, exjugador professional francès, que per temes d'estudi està per aquí, porta ja 3 anys, havia estat jugant a Sant Vicenç, aquesta temporada havia estat jugant a Sant Esteve Sesrovires, i bueno, doncs l'hem pogut portar cap al Gràcia, un primera línia també molt, molt polivalent, i ara mateix la plantilla està així i tenim dues o tres històries per acabar de tancar. Aquest diumenge tenim entreno dins de tots els protocols que ens permeten veure'ns. Doncs aquest diumenge hem muntat un entreno, veure'ns les cares, valorar coses i acabar de tancar la plantilla.
Doncs Gerard Gomis, tindrem temps per davant abans que arribi aquest mes d'octubre i l'inici de la Primera Nacional per acabar de comentar com acaba la plantilla. Entrenador del Bar Gràcia, molta sort també de cara a aquesta nova campanya.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I com us dèiem, dimarts anem a parlar d'un dels esports de la infantesa de l'Eloi Vila, que dèiem aquesta curiositat ara en antena. Jordi Morales no continuarà al Club Natació Sabadell de tenis taula després de 3 temporades, 2 de les quals com a director tècnic de la secció. El campió del món paralímpic torna al seu club de bressol, l'Esparreguera, el de la seva ciutat, ha acabat d'ascendir a divisió d'honor per preparar en una categoria més exigent els Jocs Paralímpics de Tòquio. Jordi Morales, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'he escoltat dir, Jordi, que el que ho ha canviat tot és el canvi de dates de Tòquio 2020 a Tòquio 2021.
Sí, aquí va ser una miqueta de l'inici. Segurament aquest any, doncs, bueno, l'any, si ha sigut any olímpic, com havia de ser, doncs segurament la temporada que ve hauria sigut una miqueta doncs, d'impàs, no? Després de doncs, el que és la preparació d'un joc, més les emocions, doncs sempre és un any més tranquil. Que llavors, doncs, mira, més o menys la categoria doncs, a la que estava ja em resultava doncs, exigent suficient, però bé, durant el confinament, doncs, el fet de l'aplaçament i això, va ser que em plantegés aquesta opció, no?, de dir, mira, tinc un any més de preparació, més un any que ja estaré classificat, i busco aquesta exigència més alta encara en el meu dia a dia, no?, setmanalment, no només en les competicions internacionals, sinó també en la Lliga. A més, també personalment, doncs, bueno, era un repte que li donava voltes de fer temps de poder, doncs, un any jugar en una categoria com és Divisió Honor, que no he jugat mai, i bé, doncs, arrel d'això doncs, vaig començar doncs, a mirar opcions i tot, i va sorgir del lloc on realment menys m'esperava.
Això t'anava a dir, no?, que una mica d'imprevist, no? Si et diuen que vas a Divisió d'Honor a casa teva, no t'ho esperaves.
No, perquè a més, bueno, mai he tingut, no?, equip aquí, aquesta categoria. A més, no hi havia pujat. Esparguera el que fa és, bueno, li sorgeix l'opció de comprar una plaça, i, bueno, junt amb la idea també d'un o dos jugadors que hi ha al club, doncs, que també es volen potenciar perquè puguin jugar aquesta categoria, doncs és quan, bueno, allò que amb l'entrenador del club, no?, un amic que tinc confiança, li explico jo que tinc aquesta intenció de buscar un club per jugar doncs, aquesta categoria, i ell em respon, doncs mira, nosaltres li estem donant voltes a potser comprar aquí. Dic, ostres, dic, doncs mira, dic, si realment finalment ho feu, doncs, home, quin millor lloc, no?, que jugar a Esparreguera, realment.
Clar, tu en el directe d'Instagram del club l'altre dia comentaves que per quedar-te primera ja hauria seguit a Sabadell, que és on tens els amics. T'ho prens com un fins aviat, aquest comiat del Natació Sabadell? Tornaràs ni que sigui a breu, en breu termini o a mig termini?
Sí, segurament. Bueno, jo no marxaré, realment, perquè jo continuaré amb el contacte amb tothom i això, i anant pel club també, segur que es continuaré veient, anar a veure els partits i tot, però jo sobretot amb la gent doncs, de l'equip de Primera Nacional, amb els Eves Nord també, però ens hem fet molta amistat amb jugadors que a més doncs, els he pogut entrenar i que en aquest sentit, doncs, ostres, realment tens una miqueta de tristor, no?, de no poder compartir amb ells doncs, el cap de setmana, les aventures, els viatges, etcètera. I llavors segur que serà un fins aviat.
Per tant, fins aviat de 3 anys d'etapa, 2 temporades de les quals com a director esportiu, que no sé com ho valores. Jo l'altre dia mirava una miqueta el palmarès i segurament ha coincidit amb el teu millor moment de la carrera.
Sí, segur. 100% segur. Em va agafar en un... Vaig arribar, jo sempre dic, la millor cosa que m'ha pogut passar va ser quan em va arribar la trucada aquesta per ser director esportiu, simplement. Bueno, simplement aquí ja estava, però vull dir que la part esportiva no, entre cometes, no era necessàriament entrava. Va ser el millor, perquè arrel d'això jo vaig conèixer de primera mà moltes persones a les que jo doncs, em sentia molt a gust i que de petit doncs, havia idolatrat, no? Parlo de Joan Barberà, Pere Veix, gent que jo doncs, els havia vist jugar, unes categories molt altes, i clar, poder compartir doncs, amb ells partits o estones allà al club. A més, amb el caliu i l'ambient que hi ha en un club com el Club Sabadell i la secció de tenis taula, va fer el que bueno, em va revifar l'energia com a esportista i arrel d'això, junt amb els entrenaments al CAR, que van millorar, etc., doncs em va portar a aconseguir el meu gran èxit que he aconseguit mai com a esportista, que va ser el títol del campió del món.
Avui, per cert, s'ha confirmat que el Natació Sabadell jugarà a Divisió d'Honor, el filial a Primera Nacional i el femení també a Primera, per tant, categories ja confirmades amb les inscripcions i a l'espera encara del tercer equip de saber si hi ha renúncies o no i si pot ascendir també finalment. Doncs és un fins aviat, Jordi Morales, ho deies tu i m'agrada el concepte. Si et sembla, fem això, un fins aviat, que tinguis tota la sort del món a Esparreguera. Seguirem també parlant de cara a Tòquio i aquesta preparació i t'esperem aquí a Sabadell, sigui ja com a aficionat, com a amic o com a jugador en breu una altra vegada del club.
I tant, ens seguirem veient.
Una abraçada forta.
Igualment.
Amb el Jordi hem arribat pràcticament fins a les 3 de la tarda, no hem tingut temps ni de comentar els moviments que hi ha hagut en el futbol base arlequinat, com per exemple les renovacions del juvenil de Gabri Gausax o d'Alberto Salamanca i de Sebas i Júnior en el filial, o l'eliminació ahir in extremis d'Àlex Llamas en el play-off del títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala amb l'Osasuna Magna. Una abraçada del Roger Benet des del control de so. Recordeu, més a 2:00 en directe aquí al sorteig del playoff d'ascens amb el Centre Esports Coneixent Rival. Fins aleshores.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.